Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Divina Joventut afronta la setmana més important de la seva història amb el desig i el convenciment que es podrà desencallar la greu situació econòmica que pateix. De fet, avui dilluns, a l'Olímpic de Badalona, el club, l'equip de govern de l'Ajuntament, José Ramón Lete, secretari general per l'esport, i el director general d'esports de la Generalitat s'han reunit i han assentat les que haurien de ser les bases del consens i la solució, les bases del present i futur de la penya. Ramón Lete, Juana Morales i Dolors Sabater, secretari d'Estat per l'Esport, president de la penya i l'alcaldessa, respectivament, són optimistes.
El Joventut es algo más que un club de baloncesto. Yo creo que es un icono para el deporte catalán y para el deporte español y que, por tanto, se van a hacer todos los esfuerzos para que esto siga siendo una realidad. Es verdad que tienen algunos problemas administrativos que estoy seguro que por ese acuerdo de voluntades van a resolver y por tanto yo me voy optimista con la solución del problema, ¿no?
En los próximos días sabéis que tenemos cosas que tienen que ocurrir, no solo respecto a la subvención de la Fundación Municipal, sino a otros ingresos también para la SAD. Son esferas paralelas que tienen que ocurrir. Pero que, si me preguntas ahora, yo evidentemente tengo la esperanza de que ocurran.
La Fundació va aprovar otorgar aquesta subvenció, la Fundació del Bàsquet, i en principi està tot a punt, tot preparat, perquè això pugui anar d'urgència al ple demà. Estem esperant l'últim tràmit tècnic, no?, i jurídic que ho faci possible.
Doncs perquè la penya comenci a veure la llum al final del túnel, és necessari que el ple de l'Ajuntament de Badalona desbloquegi aquest dimarts el pagament de la partida d'uns 900.000 euros de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, entre d'altres ingressos i partides que el club té pendent de cobrar. De fet, el govern central ha compromès una partida econòmica per a la penya d'uns 50.000 euros, una partida simbòlica que esperen que serveixi de punt de partida i d'estímul per intentar que la penya segueixi endavant. Ara bé, el problema del Joventut és que els mals de cap econòmics cal afegir i sumar als esportius. I esportivament parlant, la realitat del Divina Joventut és potser encara més delicada que no pas la econòmica. L'equip de Carles Duran segueix a dues victòries de la permanència quan resten 11 jornades pel final de la fase regular després de perdre dissabte 62-63 contra l'Obradoiro en un partit que ja ha passat a la història, un partit que serà recordat per sempre més per la decisió final de Carlos Cortés, àrbitre gallec, que va decidir anul·lar una cistella de Jerome Jordan sobre la botzina que donava la victòria a la penya per culpa d'una falta en atac inexistent que només va veure ell i que a sobre va tenir els nassos de xiular en el precís moment que veia que la pilota entrava a la cistella. No sabem què passarà en les 11 jornades que resten, però si la penya acaba perdent la categoria, la derrota de dissabte, la descarada decisió de Carlos Cortés, pot ser clau. De moment, la penya ha fet l'únic que podia fer, redactar un informe d'arbitratge amb una queixa formal. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dilluns amb el Toni Huguet al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova edició del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el Divina Joventut, que segueix amb els seus fronts oberts, l'econòmic i l'esportiu. L'econòmic sembla que mica en mica es va resolent. De fet, amb aquesta intenció s'han reunit avui el president del club, el secretari d'Estat per l'Esport, el director general d'Esports de la Generalitat i també l'alcaldessa de Badalona. Finalitzada la trobada, tot han estat bones paraules, bons desitjos i el convenciment que el Joventut seguirà existint. Escoltem primer a José Ramón Lete, secretari d'Estat per l'Esport.
He visto un acuerdo de voluntades. Yo creo que esto, todos los grupos de la oposición, el ayuntamiento y todos los grupos, yo creo que estamos todos convencidos de que el Joventut es algo más que un club de baloncesto. Yo creo que es un icono para el deporte catalán y para el deporte español y que, por lo tanto, se van a hacer todos los esfuerzos para que esto siga siendo una realidad. Es verdad que tienen algunos problemas administrativos que estoy seguro que por ese acuerdo de voluntades van a resolver y por tanto yo me voy, yo creo que optimista con la solución del problema, ¿no? Yo también les he anunciado que evidentemente nuestra preocupación, la del gobierno de España, no es solamente no contar un equipo en ACB porque tenemos unos u otros, sino es realmente el valor que supone el tener un icono como es el Joventut, con tantos años de historia que supone tanto para el deporte español y que con sus más de 40 equipos de categoría base, pues que nos están dando un mensaje de que el trabajo que se está haciendo, y por eso le quiero agradecer al presidente pues todo el trabajo y a sus antecesores, ¿no? Es verdad que también quiero aprovechar, porque yo creo que es el momento de llegar a algún acuerdo con la ACB, porque tenemos que buscar sostenibilidad y solvencia económica en los clubes para evitar situaciones de esta naturaleza, ¿no? Y por último, señalar que nosotros desde el Gobierno de España, a través de la actual ley de mecenazgo, tenemos un programa de apoyo al deporte base que hemos iniciado hace un año y que vamos a inaugurar con un proyecto singular con el Joventut, y por lo tanto hemos comprometido una aportación económica para el proyecto que nos ha presentado el Joventut de trabajo con la cantera del deporte base, y esperemos que entre todos, insisto, pues que podamos salvar esta situación. Y insisto, quiero agradecer a todos los grupos de la oposición y el ayuntamiento la buena voluntad para buscar una solución al problema.
¿Puede concretarle cuánto es la aportación económica del Estado y cuándo llegará la Juventud?
Pues la aportación económica puede estar, lo he dicho de manera simbólica, estamos hablando de una aportación que tiene que ver, estar en función de los donantes, y ahora mismo estaríamos comprometiendo 40, 50 mil euros, estamos estudiando el proyecto, ya se ha aprobado en el órgano administrativo y por lo tanto que esto pueda servir. Es simbólico, pero ese simbolismo que queremos que sea un estímulo para que estoy seguro que la buena voluntad, pero yo creo que sería impensable que el ACB no tuviera, y el baloncesto español no tuviera al Joventut. Yo creo que tenemos que trabajar para que esto no ocurra.
Juan Morales, presidente del Divina Juventud.
Yo estoy satisfecho porque, tal y como he dicho en la reunión, yo quiero agradecer a todas las personas que han asistido, porque ha venido, por supuesto, el secretario de Estado para el Deporte, el director general de Deportes de la Generalitat y la alcaldesa por parte del Ayuntamiento. De entrada, todas las partes estaban preocupadas y eran conscientes de la situación y de la voluntad de buscar soluciones, y yo quiero agradecer a todo el mundo que ha asistido pues la solución. soluciones aportadas. No tenemos un problema de buscar un consenso en ese sentido, sino que el consenso estaba obtenido previamente antes de sentarnos a la mesa. El problema que tenemos es buscar soluciones técnicas que permitan trasladar ese consenso en hechos, ¿no? Yo creo que lo podremos conseguir. Lo que pasa es que bueno, pues las necesidades son las que son y bueno, pues en los próximos días sabéis que tenemos cosas que tienen que ocurrir, no solo en relación a, porque a veces el mensaje está llegando un poco distorsionado respecto a la subvención de la Fundación Municipal, sino a otros ingresos también para la SAD. Son esferas paralelas que tienen que ocurrir, pero que si me preguntas ahora, yo evidentemente tengo la esperanza de que ocurran.
¿Descarta, por lo tanto, que el club se disuelva esta semana?
El club no se disolverá esta semana en ningún caso, o sea, porque no es un proceso inmediato. Yo ahora mismo no estoy en condiciones de descartar ni de confirmar nada. Estoy en condiciones de constatar la voluntad de todas las partes que pueden echarnos una mano y se han comprometido a echarnos una mano para que eso no ocurra, pero del mismo modo que por parte de las administraciones hay una serie de requisitos técnicos que tienen que cumplir porque es su obligación, por parte de los administradores de la sociedad tenemos una serie de requisitos legales que también tenemos que cumplir porque es nuestra obligación. Entonces, no puedo ser más concreto porque necesitamos hechos concretos para tener respuestas concretas. Pero sí, yo no descarto, pero soy optimista en el sentido de que no se produzca.
Entiendo que necesitan que mañana el Pleno desbloquee el pago del dinero de la Fundación.
No solo. Hay otra serie, porque tenemos también el tema del contrato de patrocinio que está firmado y que es efectivo, que tenemos que empezar a recibir los ingresos ahora también, solventando unos problemas llamémosle burocráticos que tenemos. O sea, son cosas que tienen que ocurrir. También hemos conseguido recibir unos, sabéis que tenemos una situación de acuerdo singular con Hacienda, que también hemos podido desbloquear una serie de ingresos. Pero bueno, todo esto cuando esté todo confirmado, comprenderéis que yo a quien tengo que informar son los accionistas en la Junta General del próximo jueves, y en ese sentido pues ellos obtendrán la información, y al final nosotros somos gestores, pero la decisión les corresponde a ellos como accionistas de la sociedad. De todos modos, la Peña es la sociedad anónima deportiva, es el club y es la fundación que se encarga del básquet base, con lo cual hay muchos ámbitos que pelear por ellos, porque todo es la Peña.
I per acabar, aquestes eren les paraules que pronunciava Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona.
Aquests clubs que, a més doncs, de ser clubs professionals i clubs que tenen doncs, una importància en la competitivitat esportiva, que tenen també doncs, un arrelament local molt gran i una importància molt gran en els valors que transmeten i en el que ajuden a fer cohesió i a promoure el bàsquet bàsic, com és el cas de la Penya, del Joventut, i que, per tant, jo també he aprofitat doncs, per demanar al secretari de Deportes doncs, que tinguin, que d'alguna manera ens ajudin en els ajuntaments que tenim aquests clubs a poder, d'alguna manera, que ajudin a ajudar, no? Perquè doncs, és molt important que puguem tenir, nosaltres hem fet ja un esforç molt gran, hem fet el patrocini, que és una cosa molt important, una relació estable entre l'Ajuntament i el club. Tenim també doncs, les subvencions al bàsquet base a partir de la Fundació, però és evident doncs, que el que estem patint ara en aquests moments pel que està passant al club, doncs ens agradaria que no tornés a passar i que amb clubs com aquest, clubs que tenen aquest valor afegit, poguessin comptar també amb línies polítiques doncs, des de la Generalitat, des de l'Estat, que ajudin a que no tot recaigui en les arques municipals.
Quina és ara mateix la situació per desbloquejar les ajudes per part de la Fundació i després la...
A veure, nosaltres tenim... Són dues línies diferents. Un tema és el patrocini. El patrocini és la relació que té l'Ajuntament amb el club professional, amb la SAT. És una inversió important, transparent, però doncs, hi ha uns temes tècnics que s'han de resoldre perquè es puguin fer efectius els pagaments. I respecte a la subvenció, la Fundació va aprovar otorgar aquesta subvenció a la Fundació del Bàsquet i en principi està tot a punt, tot preparat perquè això pugui anar d'urgència al ple demà. Estem esperant l'últim tràmit tècnic, no, i jurídic que ho faci possible. Està doncs, el despatx de la intervenció esperant aquesta última dictamen i tots esperem, no, doncs, que això realment, doncs, tal com s'ha preparat i tota la feina que hem fet, doncs, que permeti que demà es pugui portar i aprovar en el ple.
Doncs tant de bo que totes aquestes paraules i gestos que avui s'han vist a l'Olímpic de Badalona serveixin per desencallar d'una vegada per totes la delicada situació econòmica que viu una penya que enfronta una de les setmanes més claus de la seva història. Demà cal que el ple de l'Ajuntament desbloquegi el pagament de la partida de la Fundació Badalona, capital europea del bàsquet, i després dijous, a partir de les 8 del vespre, veurem quines decisions es prenen a la Junta General Extraordinària d'Accionistes. I esportivament parlant, el Divina Joventut té 11 jornades per intentar salvar la categoria. De moment, l'equip de Carles Duran segueix a dues victòries de la permanència després de la derrota de dissabte 62-63 davant de l'Obradoiro. Una derrota marcada per la decisió d'un àrbitre, Carlos Cortés, una decisió que ha deixat perplex a la gent de Badalona i del bàsquet en general. Un àrbitre que dissabte es va inventar una falta en atac de Jerome Jordan sobre Nacho Llobet, que la xiula molt tard, de fet la xiula quan Jerome Jordan estava anotant la cistella guanyadora sobre la botzina, i una falta que, a més, amb empat a 62, li dona els tirs lliures de la victòria a l'Obradoiro en mans a sobre de Nacho Llobet, exjugador i excapità de la penya. En definitiva, una acció que conduïa la penya a la dotzena derrota consecutiva i una acció de la qual ens podem recordar i molt al final de la temporada, perquè pot enviar la penya directament a la Lepor. Avui Juan Morales, el president del Divina Joventut, s'hi ha referit.
Yo debo decir que nunca he visto que una sola decisión de pitar cambie el resultado de un partido. Sí que hemos visto que a veces pues no se pita algo y eso cambia, pero el hecho de pitar una cosa, yo no recuerdo haberlo visto, o sea, de una manera tan palmaria, y aparte un partido que fue como fue, en el que nos jugamos lo que nos jugábamos. Estaríamos ahora mismo, tenemos que ir a jugar todavía a Campo del Burgos, o sea, estaríamos dependiendo de nosotros para la salvación. Seguimos dependiendo de nosotros, quedan 11 partidos que tenemos que jugar, yo creo que el equipo estuvo bien, yo no quiero tampoco calentarme la boca y aquí empezar a hacer una rajada que yo creo que no conduce a nada, pero sí que ha sido un domingo muy difícil de digerir. No te voy a decir otra cosa, no decir, no pasa nada, mira, se han equivocado y ya está. No, ha sido muy difícil de digerir. Nosotros estamos, como ya hemos hecho en otros partidos, estamos realizando un informe para el estamento de arbitraje de la CB con nuestra opinión sobre lo que pasó, y ellos lo valorarán y estoy seguro que lo tendrán en consideración para mejorar el nivel de arbitraje.
Doncs les paraules d'avui de Juan Morales, president del Divina Joventut. Dissabte ho feia l'entrada després del partit, Carles Duran, y cargaba contra Nacho Llobet.
Lo único que digo de la última jugada es que me sabe mal que se pite una falta a un jugador que no para hacer flopping durante todos sus partidos. Porque lo de Nacho Llobet es una vergüenza. Y me sabe mal, porque es un jugador salido de aquí. Y a partir de ahí, a seguir a trabajar, que el sábado tenemos otra final en Tenerife.
Albert Ventura, un dels capitans del Divina Joventut.
Estem com estem, no era tot, el pavelló estava ple, i això no ho he vist mai. A més, jugo de fora i ho entenc, no? Però jugant a casa, ja et dic, no? Per mi és molt fort, jo crec que no és ni falta, potser és mitja falta, és que no ho entenc. Crec que és una falta de respecte, allò d'avui, però bueno, jo no sóc ningú per dir-ho. Jo m'he dedicat a jugar i la gent m'ha dedicat... Crec que tothom ho ha vist, el partit és televisat. I bueno, espero que algú del club prengui mesures, perquè crec que avui no es pot passar.
I des de l'Obradoiro, el seu entrenador, Moncho Fernández, dissabte no va voler fer cap referència a l'actuació arbitral.
Bueno, la verdad que estoy lejos, ¿no? Estoy bastante lejos de la jugada, no la puedo percibir, ¿no? Y respecto al arbitraje, pues siempre hago igual, ¿no? Nunca hago comentarios sobre los árbitros y no voy a hacer hoy la excepción.
Doncs la derrota de dissabte al Divina Joventut, la 19a de la temporada, en 23 jornades, la 12a consecutiva, és un cop dur, molt dur, per la derrota, però sobretot per la forma com es produeix. Però Carles Duran avisa que aquest Divina Joventut no pensa baixar els braços en cap moment, i ara encara menys.
Que no pensin que ens rendirem. Això ni em coneixen, ni coneixen aquest equip, ni coneixen aquesta institució. Morirem a cada partit. I si hem de... Quan acabi la temporada hem de fer un resum, doncs ja el farem, no? I no sé quin serà. Però anem a Tenerife a guanyar. I qui vingui aquí, que és Gran Canària, vindrem a guanyar. I el que sí que demano, i ho demano avui i fa 3 setmanes des que estic aquí. Que no ens pitin com a l'últim, ni com els primers, que ens pitin igual. Per tant, està bé, han pitat el flopping del Nacho, i em sap greu que no hagin pitat la falta al Nico.
Doncs veurem, de què serà capaç el Divina Joventut en les 11 jornades que queden. El proper partit serà dissabte a les 9 de la nit a la pista del Iberostar Tenerife, i de moment la permanència la segueix tenint a dues victòries del San Pablo Burgos, i gràcies a la victòria, patida victòria del Barça ahir allà per un ajustat 101-103 després d'una pròrroga. Es Svetislav Pešić.
Yo estoy 100% seguro que esta partida a dar nosotros cómo podemos, qué tenemos que mejorar, y naturalmente yo no quiero hacer filosofía. Es importante que necesitamos esta victoria para mantener nuestra situación en clasificación, y esto es el momento lo más importante, pero también es importante aprender algunas cosas de este partido para preparar el próximo partido.
I l'MVP del partit, MVP de fet de la 23a jornada de la Lliga Endesa, amb 26 punts, 13 assistències, 37 de valoració. Les 13 assistències, rècord del Barça, del jugador blaugrana a la Lliga Endesa, superant les 12 de Sada i de Satoranski. 37 de valoració ahir a Burgos, Tomás Eurtel.
Hemos empezado muy bien el partido.
Hemos tenido momentos malos durante el segundo cuarto. Pero no hemos bajado la cabeza, y en la prórroga hemos dominado haciendo buenas defensas y metiendo canastas importantes como esta de Edwin, y hemos robado algunos balones importantes. Y bueno, yo creo que el más importante hoy es la victoria. Sí, la confianza, no hemos bajado la cabeza, hemos ido a full en la prórroga, y yo creo que, bueno, una victoria muy importante y que da mucho gusto. Sí, han jugado bastante bien, digiriendo el equipo bastante bien. He encontrado a mis compañeros que han metido las canastas abiertas, y bueno, da más gusto con la victoria.
I a tot això, l'equip que segueix intractable fent història, 7a victòria consecutiva a la Lliga Endesa, és el Morabanc Andorra, que ahir derrotava per 90-70 a Lucas Murcia. La classificació: Madrid amb 20 victòries, amb 16 Barcelona, València, Baskonia, amb 15 Montequit, Fuenlabrada, 14 Unicaja, Morabanc Andorra, Herbalife Gran Canaria, 12 Iberostar Tenerife, 11 Obradoiro i Murcia, 10 del Teco Guipúzcoa, 9 victòries Movistar Estudiantes, 7 Tecniconta Saragossa i Bilbao, 6 Burgos i en descens, 5 victòries Betis i 4 Divina Joventut. I per cert, que aquesta és una setmana intensa de bàsquet, amb doble jornada d'Eurolliga. Demà dimarts es comença a disputar la 27a. El Barça ho farà dimecres a la pista del Unicaja de Màlaga, i després, divendres, l'equip de Pešić rebrà al Palau el Baskonia de Pedro Martínez.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans de tancar el programa, com tots els dilluns, hem de parlar amb el nostre entrenador, exjugador CB, Albert Illa. Hola, Albert, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Déu-n'hi-do la derrota de dissabte del Divina Joventut, eh?
Bé, sí. Dolorosa, cruel, inesperada, perquè en viu semblava que haguessin notat a l'últim segon, però llavors quan s'atura, estava veient per la tele, es veu que hi ha un tant en l'aire, i vaig pensar, el millor que li pot passar a la penya és que hagi fet límit de possessió, perquè si no, pues, tenia el pitjor, no? I el pitjor era una falta en el rebot, amb la qual no és falta ofensiva, sinó que és falta en defensa, diguéssim, en posició de no control de pilota,
sí, sí.
I bueno, són vestits lliures, i ho tenia tot fet. Sí, que quan Nacho Llobet va anotar el primer tir lliure, era evident que tiraria a fallar el segon i no permetaria ni tan sols a la penya demanar temps morts, si és que n'hi quedaven, que no ho sé, i pogués jugar l'últim atac. ben jugat per part d'Obradoiro, aquesta situació dels últims dos segons i molta mala sort per la penya, perquè l'acció de Jordan és una molt bona acció, una acció que no empeny amb la mà i es pot xiular o no es pot xiular.
Tu creus que és falta en atac de Jerome Jordan?
Jo crec que aquesta falta es pot pitar.
Es pot pitar, es pot xiular.
El que passa que és tan justa que es pot pitar durant el partit i es protestaria fins i tot, o no es protestaria, però no seria determinant. En aquest cas, que per la penya, mai se sap què hagués pogut passar a la pròrroga. Uh-huh. Però li suposa agafar aire o no agafar. Uh-huh. És que és absolutament determinant per moltes coses. No per guanyar aquest partit, sinó per moltes més coses. Per la penya és crucial aquesta jugada.
Sí, no, que és una victòria que podia marcar un punt d'inflexió, per exemple.
I tant. I tant. I la derrota és molt severa, ja et dic. És anímicament d'aquelles que et deixa marca. No ho sé. Jo crec que hi ha contacte, però és un contacte de pit amb esquena, i a partir d'aquí interpretació de l'àrbitre és que és suficient com per xiu la falta. Jo, com a àrbitre, encara que hagués vist aquest contacte, no xiulo, perquè crec que a vegades s'ha de tenir en compte, també, malgrat sigui injust, el moment en què es produeix i la implicació de la jugada, perquè com aquests contactes ja pot haver hagut uns quants partits. Una altra cosa és que Nacho Llobet se'l anés a saltar i Jerome Jordan, amb la mà, li empenyés el maluc, quan empenyés-li saltar, el desequilibrés molt, el qual és evident un error de Jerome Jordan. Però Jerome Jordan també, ell, tot i que fa falta, perquè si la xiulen és que hi ha contacte, no és una falta ni molt menys que estigui buscant ni que estigui pràcticament fent. No sé si m'explico bé, perquè els termes que s'utilitzen són molt delicats, perquè sí que hi ha contacte, però és una falta d'aquelles fortuïta totalment, per entendre'ns.
Sí, sí. Doncs queden 11 jornades per acabar la fase regular. La penya segueix a dues victòries de la permanència, dues victòries del Burgos, en part gràcies a la victòria i patida del Barça ahir a Burgos, 101-103, a la pròrroga.
No, sí. És que després va tocar una mica viure el partit del Barça i la pròrroga del Barça.
Que perdia el Barça d'11 punts en el darrer quart.
Correcte. I Burgos també... Clar, nosaltres veiem que estàvem parlant d'una part de la moneda, que és la penya, l'altra part de la moneda és Burgos, que després de tenir sota la sabata pràcticament el Barça, de tenir-lo mig ensorrat...
Sí.
El Barça es va refer, va arribar a la pròrroga i va guanyar. Tampoc poden estar contents. Però, mira, des del punt de vista de la penya, com a mínim, hagués pogut ser pitjor encara la jornada. Si ho treu Burgos, la penya, llavors ja hagués sigut la derrota aquesta, amb les circumstàncies que s'han produït, més una victòria inesperada de Burgos contra el Barça. Mm. Menys mal per la penya que va guanyar el Barça.
Sí, sí. I t'acabo preguntant pel Morabanc Andorra. No sé si hi ha algun equip que el pugui aturar. 7 victòries consecutives a la Lliga Endesa, eh?
Sí, estan molt en forma. A més, és que estan amb una seguretat d'aquelles que espanta, no? Perquè s'escapen una mica, els remunta el rival jugant bé a bàsquet i ficant-se en el partit del Múrcia, els fa un parcial dolent, però després, generalment, Blasic, Jaime, són els que més o menys agafen les ratxes aquestes d'inspiració, però tothom està portant i tothom està fent-ho molt bé. No sé, estan molt equilibrats, molt segurs i molt sòlids. Van començar jugant molt bé a casa i perdent tots els de fora, uh-huh. Que ara ja és història, això. Ara mateix estan podent sumar tot arreu, hi ha molta seguretat en si mateixos.
Sí. A veure què ens depara aquesta propera setmana i ho parlarem el proper dilluns. Albert, hi ha un plaer, com sempre, una abraçada, cuida't.
Molt bé, bona nit a tothom, adéu.
A Radio Estel...
Estaría bien que se volvieran a ver las caras estos dos equipos.
Lo firmo ahora mismo y te invito a lo que quieras, vamos.
Bàsquet al dia.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans d'acabar, perquè fa les competicions fet del cap de setmana, la Leport derrota de l'ICL Manresa a la pista de l'últim classificat, amb la que pràcticament s'acomiada de l'ascens directe a la Lliga Endesa. Derrota també del Barça, l'Assa i del Lleida, que acomiada l'entrenador Borja Comenja, i victòria del Prat. Per cert, demà comença la 28a jornada a la Leport. I a la Lliga Dia, victòria de l'Uni Girona sobre el Sant Adrià, una victòria que assegura a les gironines la segona plaça i la classificació directa per les semifinals del play-off i derrota del Cadí la Seu. Ho deixem aquí. Gràcies al Toni Huguet, al control, Xavi Pagant de la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.